Intent número 4 de l'experiment. Tornarem a repetir l'operació amb un subjecte humà cap a un ens robòtic antropomòrfic. Igual que els anteriors, es tracta d'algú en estat terminal, però amb les funcions cerebrals intactes. En les anteriors dues primeres operacions es va trasplantar el cervell i, tot i l'èxit inicial, el subjecte va entrar en un estat vegetatiu al cap d'un dia. En el tercer vam incloure la medul·la espinal i vam arribar als 3 dies. En aquest quart hem millorat l'androide receptor per semblar més humà, fins i tot internament. Esperem que el cervell no el rebutgi i pugui viure. Tanmateix, que el com dins meu comença a donar la raó als que asseguren que ens hem deixat de trasplantar l'ànima i que per això els objectes moren al sentir el buit interior.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Benvinguts al Quimèric. A vegades no cal agafar un avió per conèixer un altre país i una altra cultura. Els amants de la cultura japonesa o l'oriental en general tenen molts salons al nostre país on poden descobrir molts dels atractius d'aquestes zones, des de productes audiovisuals fins a còmics, passant per arts marcials o tècniques d'escriptura. Aquestes són algunes de les coses amb les que hem entrat en contacte en l'última Japan Weekend, que es va fer el cap de setmana del 9 i 10 de març a la Farga de l'Hospitalet. Us en farem una extensa crònica, com sempre, amb les veus dels protagonistes. Així mateix, també entrevistarem Òscar Martín, especialista en videojocs i ponent d'aquest saló, que ens descobrirà l'Eroge. Però avui també parlarem de literatura i, més concretament, dels relats pertorbadors de la primera vez que vi un fantasma, de Solange Rodríguez. Precisament, hem pogut entrevistar-la per saber-ne una mica més. Així doncs, comencem el 28è Quimèric d'aquesta tercera temporada que fem possible amb el Toni González a les vies de so.
Quimèric, a Ràdio Sabadell. Quimèric als festivals.
Doncs hem estat en una nova edició de la Japan Weekend que s'ha fet a la Farga de l'Hospitalet el cap de setmana del 9 i 10 de març i tenim aquí a l'Alfons i el Genís Vega, que tots dos van fer aquí per poder descobrir una mica què ens oferia el saló. Què vau poder-hi veure?
Molta cosa.
Sí?
I fins molts aquí el Quimèric d'avui, no?
Participants també, hi havia ambient.
Sí, bastant.
Molt ambient, molta gent i variada. Vam trobar, bueno, també col·laboradors del programa, que avui no han vingut, perquè també necessiten descansar, el Marc.
Ah, clar. És que dic, dona'm alguna pista més, perquè tots els col·laboradors del programa són susceptibles de passar per la Japan Weekend.
Sí, una mica sí. Per si no, no vindrien al programa.
Sí, no, està clar. Què és el que més us va cridar l'atenció?
A mi, els videojocs.
Sí?
Sí, vas comprar-ne i les màquines algun? Retro, no.
Oh.
No.
N'hi havia la tira, eh?
Hi havia molts stands amb jocs retro de Game Boy que m'hagués agradat molt de la Game Boy, però no vaig trobar ningú que m'acabés d'agradar.
No, almenys hi havia l'oferta, no? Encara que fos un saló que va cap a una altra banda, no?
Sí, però bé, molts dels videojocs, més ben dit, la indústria de la videoconsola ve del Japó. Bàsicament.
Hi havia molta màquina retro, inclús a la venda.
Sí.
Hi ha una corrent bastant forta ara de gent que vol tenir a casa una màquina retro.
Jo.
Sí, alguns ho fan per nostàlgia, ell no.
Ell no, perquè ell és millennial, per tant, no ha jugat mai a...
El Marvel vs. Capcom és l'únic joc que m'agrada així de les màquines.
Només?
Que així que em cridi més l'atenció,
sí. I el Tetris, tio?
El Tetris el pots jugar a la 3DS.
Ai, però això et pren una mica de gràcia, no?
Si tu et faries amb una Neo Geo i els videojocs de lluita que tenia.
Bueno, no sé quins són realment, així que...
No, Marvel vs. Capcom no, perquè és més modern, però teníem el Fatal Fury, pot ser, o alguns d'aquests.
Però jo em refereixo a les màquines, les de l'arcade.
Abans que us poseu massa frigis amb el tema, anem a desgranar una mica tot el que hi havia, perquè tenim bastant de contingut i comencem parlant de les novetats. I vas parlar tu, oi, Genís?
Sí, de Jump Force.
Jump Force és la novetat principal?
Bueno, no, hi havia un altre joc, que era el Seiko, crec que es diu, que és un joc que encara no ha sortit, que és d'un samurai i és molt gore, que és com un tipus d'Assassin's Creed, però més ambientat a l'Orient.
Home, sí, perquè Assassin's Creed és europeu, oi?
Assassin's Creed. L'acudit dolentíssim.
Fatal, eh? Vas poder parlar, vas anar als estands de Bandai i Namco,
sí.
I vas parlar amb el José Antonio, no? Que ens va explicar una mica una mica si hi havia públic, no?
Sí, aquí. Si hi havia públic aquí a Europa.
I ens va dir això.
Cada dia hay más público para este tipo de juegos. O sea, antiguamente siempre hay los típicos AAA, FIFA, GTA, RDR, pero este tipo de juegos al final, bueno, pues tienen su público mucho más nicho, pero van cada vez creciendo en cuota de mercado.
Com deies abans, hi havia dos jocs que destacaven per sobre de la resta.
Lo que es en el caso de Jump Force, bueno, pues la gente prácticamente no pregunta nada, viene, juega, es más combate, divertirse y ya está. En la otra arena de Sekiro, sí, porque es un juego que es, de alguna manera de decirlo, la presentación a nivel nacional de ese juego. Sale el 22 de marzo. Entonces ahí la gente, pues sobre todo, quiere probarle.
I també ens van dir a quins públics van dirigits.
Es para todos en general. Al final hay cada tipo de juego, pues va hacia un público determinado. En el caso de Jump Force, por ejemplo, pues nos marca Peggy más 12 años. Pero bueno, al final es lo mínimo que tiene que poner un juego de peleas. Pero en cambio Sekiro sí busca lo que es un target de edad mucha más alta, ¿no? A partir de 18 es un juego fuerte, juego sangriento y pero brutal.
També vam parlar amb ell sobre el tema del Jump Force, que és un estil Smash Bros. Als eSports ens va dir que de moment no l'enfocaven cap a aquest estil de joc, però que no dubtaven en que en un futur pogués estar en aquests festivals d'esports electrònics.
Sí, tot depèn una mica de si hi ha públic o no en aquest tipus de salons, no? Que...
Sí, sí, però Amèrica és on més es porta el tema dels jocs de lluita als esports i la veritat és que jocs com, per exemple, de One Piece s'han portat a fer tornejos amb sumes de diners bastant elevades.
Interessant. Aquí tenim una via per guanyar-nos la vida d'una altra manera, oi?
Sí, em sembla que el Dota 2 no són 10 milions de dòlars.
Sí, l'Invitational, que és tot el que es recapta en un moment que el mínim que s'ha recaptat en l'existència és 1 milió, crec, i el guanyador s'ho emporta.
No és res menys preable, no. El tema.
L'equip guanyador no. S'ha de repartir. O potser toquen només 2 milions.
Clar, oh, quina pena.
També s'ha de repartir amb el club i no sé què, són històries.
És igual, quedarà 1 milió o 500.000. El premi més petit que hi havia, em sembla, és de 300.000, potser, però bueno, això
són xifres divers. Que s'escapen una mica de la nostra malament. Pensament així diari.
I del pressupost alquimèric?
Ui, això ja, ni en parlem. Doncs vau descobrir aquestes novetats, però hi havia un reclam que vam dir quan vam parlar prèviament de la Japan Weekend, que tenim ganes que ens l'expliqueu bé, que és el test d'intel·ligència friki. A veure, en què consistia això?
Doncs mira, en aquest cas vam parlar amb el president de l'associació de Niki, que es diu Jonathan, i ens va explicar que eren testos per saber com de friki eres. Haig de reconèixer que allò vaig anar el diumenge i vaig participar al de Futurama, i vaig guanyar.
Home, jo crec que també em portaria una bona puntuació, Futurama.
Jo també.
També hem de dir que érem 3 en aquell moment, però bueno. Encara bueno. Haguéssim sigut 100, hagués guanyat.
Has guanyat aquests 3, ja és algo.
Modèstia a part. I què ens vas poder explicar, el Jonathan?
Doncs ens va explicar, doncs, primer de tot, en què consistien aquests testos.
Bueno, pues la idea surgió hace un añillo o así. Y bueno, eso es para medir el conocimiento que tienes sobre una serie, videojuegos, sagas como Harry Potter, El Señor de los Anillos...
O sigui, ja sabem una mica de què va, no?
Hi havia Hannah Montana, també.
Ostres, això ja és un altre nivell,
volia apuntar.
No.
En el de Hannah Montana.
Sí. Jo no sé res. És la de Miley Cyrus, no?
Miley Cyrus.
En veritat és un fan amagat al cor.
I aquests...
No l'he vist mai, només les fotos que hi ha per internet.
Aquests testos friquis, on els fan?
Els feien, tenien un estant, diguem, anem a dir cap als lavabos, no? Perquè hi ha lavabos a tot arreu.
Al menjar.
Sí, al mig de... O sigui, més cap al fons, a l'altra banda de l'entrada... al mig, però era un estant més. Mm-hmm. Amb una pantalla gran i era un Kahoot.
Ah, està bé.
Sí. Jo ho he fet a classe.
Sí, sí, ja sabem que ets un crac del Kahoot.
Els Kahoot són el millor pels alumnes,
Sí, fan cas i després ens posen bots i rebenta el Kahoot i els haig de dir, ei, no ho feu.
No us fiquem nou raros.
El que et van explicar també és que van a altres esdeveniments, no?
Sí, van a altres esdeveniments, correcte.
Con el test, pues Granada, València, Bilbao, Burgos... Y bueno, sí, además de eventos similares, sobre todo en Japan Weekend.
De fet, són una de les primeres atraccions a les exposicions perquè junta molta comunitat.
Sí, hay algunos que... que de hecho se juntan tranquilamente entre 70 o 80 personas, y, pero bueno, bien, siempre bastante con calma se lo toma la gente.
I, però són gent que en sap, que té nivell.
Sí, sí, hay mucho friki suelto, pero vamos, sí, suele haber bastante nivel, porque la gente que se apunta a cosas tan concretas como una serie es porque suele ser bastante fanática, o sea que...
Hi ha temes, a més, no?
Sí, hi havia molts temes. Bueno, les xifres són les següents, que dèiem.
One Piece, Dragon Ball i Harry Potter són els tres que més se llenen.
I la innovació que fan per cada esdeveniment a diferents de les ciutats es va variant, no?
Clar, perquè si no tothom se sabria les respostes.
Que podíem anar a arrasar el següent esdeveniment.
Exacte, jo me les sabia, les del Futurama, òbviament.
També són de treballar, no?
Clar, es va mirar les del dia anterior.
No, és que jo em sé Futurama de memòria.
Sí, de hecho, cada seis meses vamos renovando, porque como suele haber dos eventos de Japan Weekend en esa ciudad, solemos renovarlos para que la gente no diga, oh, este es el mismo de la última vez.
Pero el funcionamiento es muy fácil de entender.
Son 30 preguntas, 30 segundos cada una, 4 posibles respuestas y solamente una correcta.
Doncs això és com el sistema del Kahoot.
I també ens va dir que la gent està molt motivada.
Nosotros creíamos que no iba a ir también porque sigue siendo un examen, pero la gente se motiva muchísimo, en plan de yo esto me lo sé y muy contenta con los resultados, la verdad.
I parlant de motivats, la màxima puntuació va ser...
Pues creo que llegó a los 37.000 puntos o así. Se supone que te dan 1.000 puntos por contestar rápido, pero... si le contestas nada más salir la pregunta, te dan una bonificación extra. Pues acumuló tanto que llegó a 37.000. Además me quedé en plan de... Vamos, porque sé que lo había hecho yo y que el muchacho no había intervenido, pero es que ni yo contestando, sabiendo las respuestas, podía... Digo, bueno, la gente que se motiva mucho y...
També hi havia molta gent que participava. Nosaltres vam veure uns quants. En el cas de l'Alfons, que van participar 3. Doncs, bueno, va ser una mica un fracassillo.
Sí,
només es va apuntar
hora.
Aquell perquè hi havia poca gent, no?
Sí, no, perquè...
Va banalitzar la zona.
Vaig anar a buscar el de Futurama, però era la primera hora del diumenge i hi havia menys gent. La gent estava fent cua.
Suposo que hi ha altres moments així més àlgids, no?
Sí, potser sí. Quan hi havia més gent, però el màxim de persones que han tingut són...
Creo que fue 81 o 82.
I d'altra banda també van poder conèixer altres àmbits de la cultura japonesa, com per exemple la seva llengua. L'Alfons ja somriu. Què passa, Alfons?
Aquesta musiqueta m'encanta. Diguem-ho així.
Ah, pensava que hi havia algun doble sentit amb això de la llengua japonesa.
Bueno, si vols, ja, el que vulguis. Ja parlem de temes de continguts per majors d'edat.
Sí, d'aquí uns minuts.
Perquè Japan Weekend ha tingut problemes amb això. Cosa que, curiosament, el Saló del Manga no va tenir, tot i que en el... sí, és una cosa que s'ha de comentar. Quan va anar al Saló del Manga, encara guardin el fulleto, a la contraportada ja ha anunciat allò, plena pàgina, Sex Stories.
Sí, però no...
I ningú es va queixar de res.
Estem curats d'espans, ja.
Sembla que sí, que aquí sí, a Madrid van tindre algun problema. A la Japan Weekend. També era un tema de l'Olalites, però...
Tornant a llengües...
Tornem a la llengua.
Però a idiomes...
Tornem a la llengua d'idiomes.
Tu vas poder aprendre alguna coseta, no?
Sí, vaig poder, però ho vaig passar també una mica d'aprendre. Ja que estava, bueno...
Home...
Vaig tindre l'oportunitat, diguem-ho així.
Sí.
Perquè vam parlar amb un dels directius de l'Acadèmia Kohachi, que és a Aitor Barragán, que és una acadèmia dedicada a les llengües orientals. I els hi vam preguntar per què havien vingut a la Japan Weekend.
Nosotros estamos aquí en la Japan Weekend de Barcelona por dos motivos. Nos encanta la cultura oriental y creemos que Barcelona también le encanta la cultura oriental. Es una ciudad con la que compaginamos muy bien y también por un proyecto de apertura en un futuro.
I que estaven aquí per impartir diferents tallers aquí a Barcelona.
Nosotros impartimos varios talleres. Ahora mismo estamos haciendo uno de caligrafía japonesa en el que los participantes aprenden a escribir un kanji en unos manteles especiales de caligrafía y luego se lo llevan con tinta china hecho por ellos mismos. Tenemos también clases de japonés inicial que aprenden lo básico, la escritura, las expresiones, los saludos y además lo centramos en el hanami, los cerezos en flor, que es lo que ahora mismo está pegando en Japón. Y luego tenemos dos concursos, uno que es cuánto sabes de anime y el otro cuánto sabes de K-pop, versión japonesa. mientras ponemos nosotros unas canciones, la gente tiene que reconocerlas con unas cartas que hay en el suelo. Y el ganador se lleva un premio y las actividades son totalmente gratuitas. Y también tenemos restaurante japonés, una actividad que llama mucho la atención, que consiste en saber leer bien e interpretar bien una carta de un restaurante japonés, para que si alguna vez van a Japón, sepan pedir sin problemas. Las cartas son de restaurantes oficiales, viene todo con yenes, y luego la gente pues se crea su propio menú y selecciona con yenes cuánto tiene que pagar.
És algo que com tan útil pels amants de la cultura japonesa que no ens podia pas faltar aquí.
Esta es la primera vez que venimos a Japan Weekend Barcelona, pero llevamos ya varios años con Japan Weekend, principalmente las de Madrid. Y luego también hemos hecho otros eventos en Talavera, como Talavera Go, la Madrid Otaku. Nos estamos abriendo a hacer eventos en otros sitios.
I ha crescut molt l'interès per la cultura extremoriana, pel que sembla.
Por la cultura japonesa y la cultura oriental hay un aumento de interés enorme. En estos últimos años, tanto Japón por el anime como Corea por el K-pop ha subido increíblemente y cada vez más. Es asombroso ver cómo se está abriendo este nuevo público.
Y si algo está interesado, ¿a dónde nos podríamos trobar?
Ahora mismo nos podéis encontrar en nuestra sede en Madrid, que está cerca de Avenida América, y en un futuro en Barcelona. La intención es abrir también en Barcelona y lanzar este proyecto. También luego tenéis nuestras redes sociales donde podéis ver todo lo que hacemos y cosillas, eventos a los que vayamos a ir y demás.
Això és la part més formativa, però també vam descobrir una part més solidària, no, del Saló, amb un projecte com és el projecte Nico.
Exacte, és un projecte molt interessant, que l'han vist d'altres formes, sobretot amb, per exemple, Star Wars Catalunya, i en vam parlar amb la Judit, que és més coneguda com a Mavis, però és qui portava la veu cantant.
He vingut amb els meus companys a la Japan Weekend d'aquest any i ens han oferit un stand per presentar un projecte que tenim en ment i que portem durant fa aproximadament un any, dos. Aquest projecte consisteix principalment en els hospitals disfressats amb diferents temàtiques, ja sigui del món anime, del món de Disney, qualsevol cosa que ens demanin, i oferir entreteniment als petits. De moment només hem anat a l'Hospital de Nens, el qual es troba a prop del Gran Triomf, i hem anat tant en ocasions on hi hagin festes, per exemple, per Carnaval hem anat a pintar els nens, a Nadal hem anat a cagar el tió, i també anem, per exemple, quan aquestes persones, quan a l'hospital fan alguna conferència per als pares, ens quedem amb els petits i triem alguna temàtica i anem amb ells, per exemple. Dintre de poc anirem de Mulan a l'hospital, ja que assistiran uns 80 pares a una conferència que es donarà allà. Llavors, la nostra idea ara és poder arribar en algun moment a més hospitals, ja que és bastant difícil, podem anar al de nens, ja que estan més d'urgència i tal, però si es vol anar a un hospital on els nens estan pitjor ja és més difícil, ja que es necessiten uns certificats, estar dins d'un voluntariat, i nosaltres, per exemple, ara mateix el que no tenim és un nom formalitzat, simplement som un grup d'amics que estem units i la nostra idea principal és que tothom que es vulgui unir ho publicarem a les nostres redes socials, que ja hem dit que es diuen Projecto Nico, ens podeu trobar a Twitter i Instagram, i en qualsevol moment que necessitem gent, ho avisarem. Tothom es pot apuntar, solem ficar unes 6 places com a màxim i ens podeu enviar en qualsevol moment un missatge i podríeu participar amb nosaltres. Per exemple, avui, bueno, a la Japan Weekend, el que estem fent és informar sobre com actuar en diferents situacions d'emergència, per exemple, si ens atragantem, si ens dona un xoc i cosetes així, i a més estem fent uns reptes que es basen en agafar un paperet i són reptes de l'estil explicar alguna enfermedad, explicar com actuar en alguna situació, i la gent els ha de respondre a través també de les pàgines web i per donar-nos a conèixer i així a sobre donar visibilització sobre diferents temes.
Bueno, pues, després d'una presentació així tan fantàstica, només cal fer una pregunta, que és d'on va sortir aquesta idea?
No té un inici, com per dir-ho, simplement va ser que volíem fer alguna cosa per ajudar la societat, i quina millor forma de fer-ho que amb allò que més ens agrada. Llavors vam triar fer-ho amb el món del cosplay.
Vam estar també un stand d'un dojo, on ens va atendre el Víctor Ballot, que era l'instructor del dojo, i ens va explicar el que fan en el mateix centre.
En este centro lo que hacemos es trabajar el arte marcial tradicional Budo Taijutsu Ninjutsu de la Bujinkan Dojo aparte Meifu Shinkage Ryu, que es una escuela tradicional de lanzamiento de Bosuriken, que sería el dardo, y Kusari Fundo, que sería cadena con peso. Y luego trabajamos en lo que es el Kyusho Jutsu, que se trata de apretar o masajear las zonas de puntos vitales que tiene el cuerpo, ¿no?, para crear una reacción sobre el mismo. Aparte, aquí en el Japan Weekend lo que estamos haciendo también es una demostración de lo que sería la escuela de Miyamoto Musashi, que fue un famoso espadachín japonés, que se llamaba, la escuela se llama Musashi Dojo, Barcelona, y muestran un poquito lo que es el trabajo del sable japonés, ¿no?
Y vamos a profundizar más sobre lo que feien a la Japan Weekend.
Bueno, la gente, llevamos bastantes años ya participando en el Japan Weekend y la gente participa muy bien. Nosotros hacemos exhibición y después de la exhibición hacemos un taller práctico, entonces, en la cual todo el mundo puede participar. Aparte de eso, pues tenemos dos zonas habilitadas. Una es para el lanzamiento del Bosuriken, que el que quiera participar, pues pagando 2 euros, puede tirar 4 dardos y si clava 3, encima sale ganando porque ganaría 3 euros. ¿Vale? Y luego el tiro con arco, que es solamente para probarlo, que son 3 tiros, 2 euros. Y bueno, la gente muy participativa. En la exhibición veremos lo que es el trabajo de los más pequeños, el más pequeño que tiene 6 años, y luego veremos el trabajo un poco más avanzado con los adultos y el taller práctico, que en su caso lo doy yo.
També vam preguntar-li sobre si aquí a Espanya, per exemple, tota la zona d'Europa, com creixen les tradicions que hi ha a l'Orient?
Bueno, cada vez tiene mucha acogida, ¿no? La gran mayoría de occidentales, desde que descubrimos que en el Oriente trabajaban una serie de técnicas en la cual podían derrumbar a un oponente mayor que tú, pues la gente está cogiendo conciencia, ¿no? No solamente en base a lo que es la defensa personal, que también, sino también al tema cultural y sobre todo al tema filosófico-espiritual, ¿no? En las artes marciales tradicionales japonesas, concretamente, eso no quiere decir que las chinas o las coreanas no se trabaje, que también, trabajan el Shinjitai. El Shinjitai se refiere al trabajo del cuerpo, la mente y el espíritu. O sea, hay que buscar el equilibrio. No solamente se trata de ser fuerte, ni tener una mente audaz o estratégica, sino también tener un buen fondo, un buen corazón, un buen alma, ¿no?
I a més, els entrenaments també requereixen d'algun tipus de...
Sí, molt, molt sentiment, molt alma, molt...
Però també anar en compte.
Això t'anava a dir, que sí, hem de vigilar, no?
Sí, no pots aixecar 50 quilos de peses amb l'alma només.
Jo he vist una persona, no, però jo he vist una persona trencar-se la cama o caure.
Ens va explicar, no?, una mica...
Sí, ens va explicar. Sí.
Tot plegat.
De hecho, incluso entrenando, muy rara vez hay alguna lesión. Y eso que trabajamos duro. No trabajamos con protección. Trabajamos para que tu cuerpo sienta, porque nuestro trabajo en cierta manera es un trabajo corporal, ¿vale? Taijutsu hace referencia al arte de mover el cuerpo. Entonces es necesario que sepas el dolor que produce, el umbral del dolor que podemos aguantar, el sacrificio, las posturas, todo eso es necesario que uno lo sienta. En los talleres que hacemos muy pocos se lesionan porque tampoco en cierta manera estamos enfocando al aprendizaje, sino a unas pinceladas de lo que sería el trabajo. Entonces, muy difícilmente se puede lesionar. Accidentes pueden haber siempre, pero esto, el riesgo 100% seguro no existe, ¿eh? Pero minimizando el riesgo, rara vez se lesiona alguno.
Bueno, anàvem amb tren, l'Alfons i jo, i quan estàvem canviant de tren, l'Alfons...
Sí, perquè és la Renfe.
Va veure una mística i un Xavier. Bueno, primer va veure la mística, el Xavier el vam trobar allí al saló que l'acompanyava.
No, jo el vaig veure abans també, sí? El Xavier. Però primer la mística, òbviament. Una persona blava pel metro crida més atenció que Clar. Una persona vestida normal.
I per això els vam entrevistar.
Habéis venido en tren ya vestidos para la ocasión. ¿Cómo ha sido la experiencia?
Bien. Bueno, no he dormido, pero...
Son un cúmulo de emociones, en plan, porque hay mucha gente que te mira a bien o a mal, pero bueno, que todo me lo tomo a bien y la verdad es que me gusta que me miren, que disfruten mirándome y me digan cumplidos y todo guay.
Y además tren Renfe, incluido cambio de tren.
La verdad es que ha sido un poco lío porque no sabía qué pasaba en ese momento, pero bien.
Ni tú ni nadie.
Nadie.
¿Sabías por qué hemos cambiado de tren?
En verdad no. No, he tenido que llevar la silla y todo, de ruedas y no...
Llevar la silla en las estaciones de tren de Renfe y en el tren de Renfe, ¿cómo ha sido?
Me da contra la rodilla, pero bueno, sí, bueno, un poco difícil, pero está bien, en verdad, sí.
Yo me aprovecho de él para que me lleve las cosas, así que todo bien. Todo guay.
Ah, sí. No, vale. ¿Por qué habéis elegido Mística y Xavier? Y de la película de los primeros días, ¿es verdad? Oh.
Primera generación, sí. Sí.
¿Por qué?
Es uno de los primeros y bueno, es un personaje que me gusta mucho en el género de X-Men, de Marvel.
A mí me encanta Mística porque creo que es como una diosa que puede hacer lo que quiera y transformarse en quien quiera, y la verdad es que es como un prototipo perfecto y me encanta. Y me siento identificada porque ella ha pasado cosas malas, pero aún así sigue adelante y la verdad es que yo soy más o menos igual.
¿Y la realización? ¿Es mucho trabajo montaros todo esto?
Yo... Bueno, a mí no me ha costado tanto, pero... Me ha entusiasmado, eso sí. La que más ha costado ha sido...
7 horas y media. El tema de maquillaje y todo. Y pensando si haría ella o no, porque me da miedo el no clavarla o no parecerme, y es como...
¿A qué hora te has levantado?
No he dormido. A las 12 en punto de la noche ya estaba maquillándome para que se me secara, y como no tengo secador, porque por la noche no puedo hacer ruido, pues es peor.
Yo solo he dormido una hora, porque he tenido también que ayudarla a explayarla, sí, pintarla y...
Us vau conèixer aquests personatges, aquestes persones centrades en el cosplay, però també vau descobrir encara més coses, no? A Japan Weekend, que està donant bastant de sí, aquest saló.
Sí, és un saló que m'agrada perquè hi ha varietat i està concentrat.
Això és veritat.
La veritat és, bueno, és la Fargues el que té, també m'he juntat tot.
Vau conèixer el president de l'associació de Shogi?
Sí.
Sí, sí, ens vam quedar amb ganes de jugar, i tot.
Ell es va quedar amb ganes de jugar.
Però... perquè, si no, l'anava a pallissar.
Clar.
Jo ja havia guanyat allò de Futurama i era el màxim que podia...
Clar, ara em toca a mi, al moment de glòria.
Sí, les meves aspiracions en aquesta vida és ser el millor fan de Futurama i
ja
potser
està.
No.
Però jo no sé què és el Shogi.
Ah, Futurama?
No, Shogi.
Shogi són escacs japonesos.
Ah.
Bueno, ens ho va explicar ell mateix, el senyor Brian Gamero.
El Shogi, igual que el ajedrez, vino de la India. Tal como el juego de ajedrez actual que conocemos, vino a Occidente y se desarrolló de una forma, se fue a Occidente y se desarrolló de otra forma diferente. Actualmente el shogi que conocemos creo que se nació en la época Meiji o Edo, por ahí. Y actualmente es el shogi que conocemos.
Pues es importante saber también cómo se juega.
Es un ajedrez, igual que el ajedrez, no hay reina, en este juego no hay reina. Y la gran característica de este juego es que todas las piezas que capturas al adversario las puedes volver a reincorporar al tablero, a tu favor. No es como el ajedrez, que pieza muerta está en el lateral y no juega.
¿Pero cuántos jugadores ya han ahora mateix a Barcelona y también al Japón?
En Barcelona creo que somos unos 35, 40. Llevamos ya 6 años divulgando el shogi, queremos que crezca más. Y nos gustaría mucho que hayan más jugadores. En Japón hay millones de personas.
També vam flipar amb la duració de moltes partides i a nivell professional.
Eso depende de los jugadores. Hay jugadores profesionales que han tardado días en hacer una partida. Porque tienen que pensar uno un movimiento, sino hay jugadores profesionales que dicen, muevo esto, pero ya tienen toda la partida en la cabeza pensada. Y normalmente los jugadores profesionales, cuando hacen el primer movimiento, es porque ya tienen la partida pensada completamente. Sí, claro. Hay profesionales que juegan con tiempo y están limitados, igual que actualmente nosotros. Cuando hacemos un torneo o algo, nuestro tiempo es 40-30 segundos. Una vez que se terminan los 40 segundos, siempre tienes 30 segundos por movimiento. No es como el ajedrez, que se va sumando.
I no hi ha salons sense alguna polèmica i en aquest cas doncs, el Japan Weekend no se'n lliura. I en aquest cas, la polèmica del saló té a veure amb el cosplay, no, Alfons?
Sí, perquè allà fa temps que estem recollint que hi ha gent que es queixa de que sempre s'han guanyat els mateixos. I no refereixo que sempre guanyin princeses Disney.
Que també.
Que també.
Podrien.
Podrien. I que ha tornat a passar. Sinó que la comunitat amb qui vaig poder parlar, i ens vam poder transmetre, que hi ha un cert nivell d'amiguisme entre els guanyadors i el jurat i l'organització.
Mhm.
També ens han transmès que els guanyadors del grup alt del dissabte van ser els mateixos de dels últims fa 4 anys, estan guanyant la mateixa gent.
La qüestió és si la qualitat és bona o no, no? Vull dir, més enllà de...
Clar, aquí hi ha la cosa, hi ha una qualitat, però el dissabte jo no vaig poder estar perquè estàvem en una conferència una altra, que parlarem. I l'altre sí que puc dir, ja veureu les fotos quan les pugem, que les pujarem ara aviat, perquè ja les tenim preparades, i us marcarem quines són els guanyadors i quins o no dels cosplays que es van presentar, i vosaltres mateixos podeu jutjar. Però en general l'idea és que el guanyador no s'ho mereixia. Bueno, hi ha diferents gent que ens ho ha dit. Resumint-ho, no tenim talls d'això perquè volem mantenir les fonts en secret perquè no volen represàlies, per si de cas. Per aquesta gent també es continua mantenint i volem anar en concursos i no volen més problemes.
També és veritat és que aquest món del cosplay és bastant petit, com la majoria de mons que hem pogut descobrir a través del Quimèric. Llavors, les enemistats és millor deixar-les a una banda si vols seguir participant, no?
Però puc dir que aquesta opinió me la va compartir com a mínim una dotzena de persones, de cosplayers en general.
Està confirmat, no?
El que penseu també seria que el jurat dels cosplays sigués gent externa a tot tipus de cosplay que facin del món del cosplay?
Home, jo crec que no, perquè una persona que està en el món del cosplay sap el que costa fer una disfressa, mentre que algú que estigui fora potser no, no?
Sí, però això és com per ser un còleg has d'haver passat un càncer?
No, home, no. Però clar,
clar, si tu estàs dintre... Necessites un professional que sàpiga avaluar-ho.
Exacte. Però clar, ja seria buscar algú... Un professional del cosplay que és algú que fa cosplay, no?
Clar, però algú potser que digui, buah, doncs aquest està molt currat i diuen, pues aquest, jo voto per aquest.
Però, per exemple, els premis literaris no els donen a escriptors. El jurat no està format per escriptors. No, no, no sempre. Hi ha crítics literaris...
Però ni solen haver.
Sí, però hi ha crítics literaris que no han escrit mai res.
Poden haver-hi alguns que aconsellin aquesta gent, però que no... que la gent que diu al punt final no estigui dintre del món. Perquè després també és el que deia l'Alfons, s'ha format una amistat a tots els salons, tothom es coneix a tothom i passen aquestes coses.
Doncs hi ha altres continguts de Japan Weekend que volem seguir explorant.
L'entrevista.
Entre les moltes activitats i conferències que van haver-hi a la Japan Weekend, una de les que ens va cridar l'atenció era la que parlava sobre l'eroge, la dels videojocs per adults amb contingut sexual. L'encarregat d'explicar què és l'eroge, la seva definició, els seus dilemes morals que acostumen a envoltar aquest tipus de videojoc, va ser l'Òscar Martín, més conegut com a Orfen, traductor i localitzador freelance especialitzat en videojocs. Avui parlem amb ell per saber una mica més d'aquest gènere. Benvingut al Quimèric, Òscar.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, què és un eroge?
Doncs un eroge és, per començar, un videojoc. És un videojoc que es fa a Japó i que té un contingut sexual explícit. Sí, doncs, podem trobar erogues que són jocs de qualsevol mena, des de jocs d'acció fins a plataformes, amb història, etc.
I un eroge és hentai?
Sí, exactament. Com el hentai en si ja vol dir contingut explícit sexual en forma d'anime o de manga... Si passem aquest format a un videojoc, és com una ampliació del hentai.
I què és el que ens podem trobar en un eroge o què és el que no trobem? Vull dir, quin és l'enfoc que dona de la sexualitat i del sexe?
Bé, doncs, aquí depèn molt del tipus de joc. Hi ha alguns que estan centrats en mostrar tots els fetitxos possibles, perquè la societat japonesa és molt, molt oberta en aquest sentit de poder de dibuixar o explicar coses d'aquest de sexualitat molt diversa, però també és molt tancada perquè això es porta per dins una miqueta. Llavors, poden ser històries d'amor en les quals hi ha un final sexual o diferents finals sexuals, o ser la història d'un guerrer que quan arriba al castell agafa la princesa i la viola, coses així de cruels. Per tant, qualsevol cosa sexual...
D'una banda a l'altra, eh?
Sí, sí, hi ha de tot. És a dir, qualsevol cosa que entri al teu mini que sigui sexual pot estar un videojoc.
De fet, els japonesos ja tenen fama, abans mig ho insinuaves, no?, de fetichistes, no?, de que els agradin coses una mica estranyes. No sé si ens pots dir una mica què és el que ens podria sobtar més des d'Occident en un videojoc d'aquest tipus.
Vale, a veure, jo crec que a la pornografia ja ha estat tot inventat. Poques coses queden que no s'hagin vist o que s'hagin... Oi, mira, aquesta cosa tan estranya que estan fent. El que passa és que els japonesos potser ho normalitzen una miqueta, en aquest sentit. Pots trobar-te zoofilia en un joc d'aquests. Normalment es presenta com un final dolent. Si tu a la protagonista la portes en unes decisions que no són les encertades...
El càstig, doncs, no?
Exacte, el càstig. Quan parlem de violacions, no han de ser per humans. Hi ha una cosa que és molt famosa allà a Japó, que són els tentacles. Mostres de tentacles, que són com pops gegants, i cadascuna de les seves extremitats doncs, es dedica a cobrir una part de la dona. I sempre parlo de dona perquè normalment són a l'objecte sexual d'aquests jocs. Hi ha molts pocs que siguin fets per a que les noies hi juguin.
Mm-hmm. Però d'haver-hi n'hi ha.
Sí.
Cada cop més, suposo?
Molt poc a poc van augmentant. I no només que augmenten poc a poc, sinó que a l'estranger en surten molt, molt pocs. Es queden tots a dins i molts d'ells estan també pensats una miqueta perquè ho juguin tant homes com dones.
I quan surten de les fronteres de l'Orient, com són rebuts aquí, aquests videojocs?
Doncs depèn molt del país. Aquí a Espanya, per exemple, no hi ha encara res, o si hi ha alguna cosa és sempre projectes fets per fans que ho tradueixen, però ara als Estats Units està començant a importar una mica aquests jocs de tota mena, des d'alguns que són més bèsties fins a altres més normals, més romàntics, i per tant s'està creant un nicho de mercat una mica petit, que a poc es va expandint, però sempre dins del mercat anglès.
La seva venda sembla quasi clandestina, o sigui, inclús es podria dir que és més difícil de trobar un videojoc sexual avui que fa 20 anys. Per què és això?
Jo crec que això és molt per la moral que tenen els consumidors en respecte i la societat en general envers a la sexualitat. És molt tabú encara. Per tant, a les botigues, per exemple, podem trobar joc de matar gent, però no podem trobar un joc en el qual, no cal que sigui bèstia, però que sí que hi ha un contingut sexual romàntic. Això és molt pel tabú. Fins i tot a la televisió, ho trobem sempre, o al cinema. L'escena sexual sempre es talla i veus abans que se'n van a dormir i després, quan es llevan pel matí.
Però en canvi...
Trobem un munt de moltíssima violència i gent morta i coses així. Mm. Això al mercat es tradueix com que si vols vendre, no ho pots publicitar. No pots vendre en una botiga física, per exemple.
Però, en canvi, Joc de Trons, per posar un exemple, allà veiem sexe i violència.
Molt explícit, a més.
Sí, o sigui, nus i coses així. Doncs.
És una excepció que, arrel de la popularitat que té la sèrie, s'ha fet famosa. Que és cert, segons jo he vist, que a les novel·les no hi donen tanta importància o no ho detallen tant. És una mica jugar amb aquest morbo que dona el sexe, però sense posar-ho com una cosa tan normal, perquè moltes de les escenes d'aquestes són, de fet, violacions, que ho fan per mostrar la part negativa del sexe.
Creus que aquests jocs poden estar a les plataformes com Steam o tindre una plataforma externa només per aquest tipus de jocs?
Doncs ara fa poc, fa uns mesos, Steam va canviar la seva normativa, de fet, i accepta jocs de tota mena. Per tant, els desenvolupadors a poc a poc s'estan atrevint a introduir aquests jocs a Steam i a altres plataformes similars. Però, de moment, el més comú és que les pròpies empreses distribuïdores tinguin el seu catàleg on tu pots comprar els jocs, descarregar-los i fins i tot algunes edicions físiques molt limitades.
No és una cosa que a mi em sorprèn molt, perquè amb les lleis actuals es pot vendre violència a partir dels 16 anys, si s'ha explícit amb sang a partir de 18, si és més suau a partir de 14, però qualsevol contingut sexual és per majors de 18 anys, incloent simples nus integrals. Tot i així, l'educació sexual comença abans dels 16 anys. Per què ens trobem amb aquesta diferència que quan és obvi que la majoria d'humans tindran més relacions sexuals que violència física?
En la meva opinió, això és perquè l'educació sexual està sempre des d'un punt educatiu, valgui la redundància, perquè es vol buscar que els nois, adolescents, aprenguin què és el seu cos. Però, en canvi, tot el contingut sexual més explícit, la pornografia en general, es veu com una forma de gaudir o de buscar noves fronteres. Per tant, jo crec que és molt culpa de l'herència religiosa que tenim, de que el sexe ha de ser reproductiu en comptes de buscar plaer propi.
Per tant, podríem fer una escala igual que amb la violència, o sigui, posar el sexe més tou o fer el sexe més violent en els límits d'edat, o com a mínim explicitar-lo en el producte.
Exacte, però això no entra dins de les...
No, això ens queda molt camí per fer.
...i tot això. No. Això no ho consideren. Si hi ha sexe, sigui quin sigui el tipus, serà sempre a partir de 18 anys.
I parles de la diferència, o sigui, parles de l'herència nostra religiosa, això vol dir que també trobem diferències entre Occident i Orient en aquest sentit? Que el bagatge cultural o religiós és diferent, no? També n'hi ha, sí, però és diferent.
Exacte. Jo no he estudiat ni conec tant com m'agradaria el que és la història de Japó i de l'Orient en general, però sí que està molt clar que aquí hi ha hagut molta censura sempre, que és el contrari. Allà a Japó, per exemple, no hi ha hagut tanta censura, n'hi havia, però a poc, gràcies sobretot a la popularitat del manga, la gent va poder crear molt lliurement tot el que volia. De fet, la pròpia Constitució japonesa protegeix la lliure creació de contingut d'aquest tipus, que de fet és la defensa principal que tenen els que dibuixen l'Olicon, que són les imatges amb no menors d'edat, sinó infants, directament.
Ostres, clar, això és més delicat, no?
Això és molt delicat, perquè des de fora de Japó acusen als japonesos i a la cultura del lolicon d'això, de ser pedòfils, perquè realment no estem trobant un cas d'afabofília, que seria amb adolescents més desenvolupades, sinó estem parlant de noies que tenen una imatge de 9 anys, per exemple.
I això ens portaria a parlar també un altre cop dels dilemes morals que poden presentar aquest tipus de jocs. Mm-hmm. O sigui, que parlàvem també de que el sexe pot ser consentit, o pot ser un càstig, o pot ser una mostra de força, igual que també passa, per dir alguna cosa, amb els jocs de violència.
Exacte. No només és la violència o la violació, és tot el contingut moral que té darrere, és tant la pedofilia que parlava, les violacions, però també el masclisme general, perquè al cap i a la fi, en alguns casos de romans, normalment, la dona, el sexe és el premi perquè l'home ha fet alguna cosa bé, perquè ha aconseguit comprar un castell, perquè ha aconseguit derrotar a un dimoni, i per tant el dimoni resulta que és una femella i pot fer-li el que vulgui. Coses així són molt comuns amb els eroi.
Doncs segur que aquest debat moral, ètic, donaria bastant de sí, però almenys ens hem pogut introduir de moment en aquest món, no, de l'eroge, gràcies a l'Òscar Martín. Òscar, moltes gràcies per atendre'ns i esperem trobar-te ben aviat en altres salons i altres esdeveniments.
Moltes gràcies a vosaltres. Estaré també a València, ja pugui de València, repetint la xerrada per informar tothom.
Perfecte, els que se l'hagin perdut ja saben on anar-te a buscar.
Molt bé.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
L'home del sac fa festa per escoltar Quimèric. La recomanació del Quimèric.
Doncs hem parlat molt del Japó i hem parlat una miqueta de tot, de videojocs, de llengües, d'arts marcials, però ara volem parlar de literatura i concretament d'una recomanació d'un llibre de relats. Es tracta de la primera vez que vi un fantasma, de Solange Rodríguez. Va sortir publicat a l'octubre del 2018, per tant fa molt poquet que ha sortit del forn, per part de l'editorial Candaia, i fa molt poc que ha arribat a Espanya, perquè és una publicació que ha sortit a l'Equador i fa molt poc que ha arribat aquí.
Suposo que parla de fantasmes paranormals, no? Dels que ens trobem pel carrer. Ei, tio!
Una mica de tot, una mica també? De tot, però sobretot paranormal, eh? De la portada ja surt el típic fantasma del llençol.
Amb bol i cadena.
Exacte, quasi, quasi. És un recull de relats, alguns molt breus, altres ja de considerable durada, que d'una manera aparentment senzilla et creen un ambient de fantasma subtil. Podríem dir una mica com el que se n'hi diu realisme màgic. No?
M'encanta aquesta definició, però sí.
I a vegades un punt de pertorbador. O sigui, no saps què falla, no saps què va malament, però t'està creant un rum-rum que no t'acaba de deixar
bé. Un mar pastor.
Una mica, però diferent. Una mica més, doncs, asfixiant. Sí. Podríem dir que, no sé si els oients hauran llegit alguna cosa de Cortázar, però té bastantes influències d'aquest autor, i entre les històries més fantàstiques n'hi ha una sobre l'existència de dones minúscules a l'estil insectes que intenten conquerir un home. O sigui, imagina't En lloc d'escarbats són dones petites.
Com el Lilliput i Gulliver.
Exacte, exacte, però clar, venen aquí a... Llavors també tenim una història d'un futur en què el sol crema massa i no es pot sortir al carrer, i en aquest context apareixen aficions noves, com per exemple dormir, i pagar gent per veure-la dormir. Sí, com si en lloc de pagar pàgines porno pagues per veure un home dormir, no?
No és una mica, no sé, jo em quedaria dormit.
És la gràcia, és gent que es medica fins i tot per dormir més, i la protagonista d'aquest relat dorm fins a 15 hores al dia, no? També hi ha un possible relat de dones llop, també hi ha una història pertorbadora d'una noia que el dia del seu aniversari decideix explicar molts secrets seus i del seu marit, i de la topada amb una dona del sac. Ho dic entre cometes perquè no ho diu ben bé així, però sembla, no? La definició que fa és com l'home del sac però amb dona, que li fa molta por, i acaba el seu discurs fent un anunci que dona un gir completament al relat i que et deixa, doncs, muy loco, que diríem, no? També el relat d'un home que està en un hotel molt estrany i que explica el tipus de gent amb qui es troba quan baixa a esmorzar, i la manera en què t'ho explica, no saps per què, et crea la sensació de que no està tot bé en aquell hotel, que no saps ben bé si és un hotel o que és un sanatori o ell està mort o els altres estan morts, saps? És com una cosa molt
coneixem
estranya.
Coneixem la sensació perquè nosaltres hem anat a alguns llocs que pensem el mateix, que
exacte,
la gent no pot estar gaire bé.
Doncs una mica així, però amb la sensació de dir no sé si l'autora vol que jo vagi més enllà o no, o simplement és la definició d'un hotel estrany, no? I més enllà del fantàstic també hi ha alguns relats molt tendres, com per exemple el d'una noia que dedica les tardes de diumenge a estar amb la seva mare, i veus com canvia el rol de mare, filla, filla, mare, no? De la mare com s'ha fet gran i necessita que la filla cuidi d'ella en lloc de ser la inversa. Per què recomanem aquest llibre? Perquè amb molt poques pàgines, 120 pàgines, una cosa així...
Ostres, doncs són molts contes, però amb 120
sí,
pàgines...
Sí, sí, i crea unes sensacions i unes imatges molt potents que quan acabes el llibre es queden amb tu, aquestes imatges que ha anat creant. I quan acabes de llegir cada relat necessites un temps per pensar-hi, per reflexionar-hi, i després tens ganes d'explicar-ho a algú. Per tant, per això ho dic aquí, a veure si els oients tenen ganes de llegir aquell llibre, La primera vegada que vi un fantasma, i comentem que els ha semblat cada relat, perquè clar, jo tinc les meves teories, però necessito saber si són les mateixes.
Diguem que et fa madurar espiritualment, et fa més bona persona, més bona persona potser no.
No, més bona persona és difícil, no? Però... però sí que clar, com que són relats molt oberts, que has d'aportar molt com a lector, clar, pot ser que jo m'hagi muntat una pel·lícula de que m'està explicant una cosa que en realitat una altra persona creu que li estan explicant una altra completament diferent.
I per aquí reivindiquem els clubs de lectura, que es puguin compartir, que la lectura no ha de ser una cosa... Anava a dir, no, la lectura no és la masturbació, ho pots fer en públic i compartir-ho.
Exacte. Vam parlar amb l'autora, amb la Solange Rodríguez, nascuda el 76 a Guayaquil, a l'Equador. És escriptora, més o menys es defineix com a contista. Té 9 llibres publicats, entre els quals hi ha Bales perdides, que el 2010 va rebre el Premi Nacional de Relats Joaquín Gallegos de l'Equador. I els seus relats han estat traduïts a l'anglès, al francès i al mandarí. També és docent de literatura des de fa 18 anys, que no és poc. L'hem pogut conèixer durant la sessió de Los Cuentos Perturbadores, inclòs al Festival de Cinema de Terror de Sabadell, i li van poder fer aquesta petita entrevista.
Has venido aquí a Librería de la Plata a presentar tu último libro, el noveno libro de relatos que has publicado. ¿De dónde salen estos relatos? ¿De dónde beben? Porque, según has comentado, beben mucho, ¿no?, del fantástico.
Una cosa que he aprendido también luego de tantos años de hacerme cargo de mi imaginación es que hay que aprender a perderle miedo a la imaginación, porque a veces ocurren cosas que son, se nos ocurren cosas un poco perturbadoras o extrañas, y algunos escritores no saben qué hacer con esto, ¿no? Entonces alguna vez lo consulté con gente que sabe mucho, hablé con una escritora que se llama Luisa Valenzuela, y me dijo que es mejor escribirlo que se quede dentro. Entonces frente a todas estas cosas extrañas, inquietudes, raras, semillas que caen dentro de uno, creo que es mejor sacarlos que se queden dentro. Entonces, con eso trabajo, ¿no? Con las cosas que se me ocurren, algunas un poco bizarras, algunas graciosas, algunas un poco inquietantes, y lo ideal sería que salgan de mí para que lleguen otras personas y las inquieten.
¿Apuestas por el cuento, por el relato corto? Siempre, ¿no?, tu obra está marcada por ser una cuentista. ¿Por qué este formato? ¿Crees que es más idóneo para transmitir según qué emociones o explicar cosas que a lo mejor en la novela no se podrían explicar de la misma manera?
Sí, yo soy una defensora del cuento como una estructura de un linaje antiguo muy poderoso y muy noble. Creo que el primer relato de la civilización fue el cuento, fue lo que la gente se advertía y se decía, en torno al fuego cuando ya había pasado la noche y tenían, pues, que, no sé, hacía frío y encendían una hoguera y no les quedaba más que compartir. Yo creo que la intención del cuento es compartir, compartir experiencias, compartir ideas, compartir imaginaciones, y justamente porque es breve, es mucho más fácil que ese compartir sea recordado, creo, más que la novela, ¿no? Aunque hay diferentes ideas, se supone que la novela, como es más extensa, te permite habitar con mayor habilidad. Yo más bien creo que el cuento permite, yo tengo esta teoría de la viralización. Un buen cuento es recordado y luego es pasado, ¿no? Lo pasas como pasas una gripe, una enfermedad, o como pasas un abrazo, que es algo muy positivo.
Antes has comentado un símil que me ha gustado mucho, que es el de las habitaciones de hotel.
Sí, sí, bueno, yo creía, van estos ejercicios, ¿no?, de intentar definir un género que es un poco difícil, ¿no? Hay tantos escritores que han intentado definir el cuento. Cortázar hablaba del cuento que gana por KO, mientras que la novela por puntos. Sí, bueno, yo creo esto, ¿no? Creo que un cuento es una habitación de hotel donde pasas la noche, pero que de alguna forma recuerdas, ¿no? Donde te pasan cosas memorables. Mientras que una casa es una novela, un lugar seguro donde quedarse a vivir, pero el cuento significa más riesgo. Nunca sabes qué vas a encontrar en una habitación de hotel.
También comentabas el hecho que el lector tiene que poner mucho, ¿no?, de su parte, tiene que ser un lector que entienda los dobles sentidos, que sepa un poco las reglas del juego, ¿no?, también.
Sí, aunque no necesariamente todo lector de cuento tiene que tener experiencia en el cuento, ¿no? Pero lo que yo considero importante en el cuento es el hecho de que todo el mundo sabe cuando está frente a una buena historia. Es muy fácil reconocerlo porque hay un silencio general. Una de las cosas lindas que pasó esta noche es que mientras contaba, la gente sabe que tiene que callarse, ¿no? Un buen cuento amerita el silencio y la atención de todos los participantes, ¿no? Y eso es lo que busca todo cuentista, el silencio y la atención. Entonces, bueno, ojalá pues se pueda mantener siempre. No siempre uno es capaz de generar buenas historias, pero es lo que me interesa. Me interesan lectores que sean capaces de escuchar y de entender y también de contar, de reproducir las cosas que yo he escrito.
Tú también eres docente, enseñas a escribir. ¿Cuáles son los consejos que das a tus alumnos o cuáles son las trampas que tienen que evitar si quieren convertirse en buenos cuentistas?
Trabajar la historia por encima de todas las cosas. Hay escritores que dicen, bueno, hay gente que cree que el cuento es el personaje, o es el efecto, o es la sorpresa. Yo creo que una historia, y esto lo dice Walter Benjamin en un texto que se llama El Narrador, creo que una historia memorable es lo más difícil de encontrar. Y yo también sé que cuando una persona que sabe que está frente a una buena historia, la identifica y es capaz de desarrollarla. Y eso creo que es lo más complicado, ¿no? Tener la intuición suficiente para saber que estás frente a una historia digna de ser contada, que no puede ser cualquiera, o tal vez puede ser una historia muy cotidiana, como por ejemplo en el caso de este cuento que yo tengo que se llama Tanudos. Una familia llega a una casa y descubre que alguien ha dejado allí un objeto que parece una especie de brujería, ¿no? Un nudito. Entonces esto a todos encontramos cuando nos mudamos a casa, cuando vamos a habitación de hotel, cosas que de pronto no nos corresponden. Un pelo, un jabón a medio usar, un zapato, una botella de whisky. Una vez encontré una botella de whisky, pero no me la tomé porque decía, de pronto eso está tocado por otra cosa, le pertenece a otro, ¿no? O sea, siempre dejamos vestigios, ¿no? Entonces me interesa trabajar con esas pequeñas cosas cotidianas con las que todos nos encontramos.
Hoy también has puesto otra etiqueta, has hablado de feminismo fantástico. Sí. ¿Qué sería el feminismo fantástico?
Sería volver a replantear los temas del género relacionados con la literatura de la imaginación, pero desde la perspectiva de las mujeres. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres sean capaces de su propia exploración sexual sin necesidad de un hombre, o que sean capaces de mirar o apreciar la belleza masculina, cosa que anteriormente pues era al revés, ¿no? Siempre el hombre es el que admira en los cuadros contemplativos de las mujeres desnudas. Y estoy planteando una cosa un poco al revés, ¿no? ¿Cómo sería una mujer que contempla a un hombre bello y siente el mismo placer que podría sentir un hombre, ¿no? Reivindico el hecho de las mujeres a sentir placer y a obtener ese placer.
¿Se está haciendo feminismo fantástico ahora mismo o es algo que aún es una asignatura pendiente?
No, hay varias exponentes estudiando esa categoría. Supongo que sí, pienso en Mariana Enríquez, que es una escritora argentina, en Samantha Schreblin, pienso en Liliana Colanzi, que es una escritora boliviana, pienso en Mónica Ojeda, pienso en María Fernanda Ampuero, que son compatriotas ecuatorianas. Y es eso, no es como mirar desde otras posibilidades de la imaginación no literales la literatura.
¿Y aquí en España te lo has encontrado también?
Feminismo fantástico está Patricia Esteban Erles, que me parece que es una excelente representante del feminismo fantástico.
digo porque también el género fantástico o el realismo mágico o los toques fantásticos en medio de una realidad se asocia mucho, ¿no?, a la literatura sudamericana.
Sí. Pero bueno, yo creo que ese es un prejuicio. Mira, en medio de esta gira, Candaya, que ya llevo un par de días, he podido dialogar con muchas personas y bueno, hace poco conversaba con una lectora de un club de lectura de Logroño que se llama El Color de la Mirada y ella decía que tendemos a pensar que, digamos, la imaginación es algo del pasado. Es como decir que, bueno, en el pasado la gente tenía estas creencias un poco extrañas y sobrenaturales. Y eso es mentira. Yo creo que todos convivimos con la imaginación. Algunos la callamos más, otros la despertamos más. Pero yo no creo en las posibilidades de la imaginación como algo disociado de la realidad. Ficción y realidad no son elementos disociados, forman parte del mismo tipo de pensamiento. Creo que tenemos que aprender a vivir con él.
O sea que supongo que tu obra seguirá en ese sentido, ¿no?
Bueno, ahora estoy empezando a trabajar sobre el sueño. Estoy trabajando en un proyecto, el título tentativo es Nadar de Noche, y es sobre los sueños como una herramienta profética o como una herramienta de exploración psicológica o como un puente hacia otro mundo que no terminamos de entender, con el que diríamos todos, ¿eh? Así que vamos a ver cómo me va en este ejercicio.
¿Para cuándo lo esperamos?
Tal vez de aquí a un año y medio. Voy a termino esta gira y me concentro en Nadar de Noche.
A les profunditats del món quimèric es forjà un programa de ràdio per tenir-vos tots lligats a la foscor.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat pràcticament en la seva integritat a fer balanç de la Japan Weekend, coneixent tots els protagonistes des dels diferents àmbits i amb aquesta entrevista amb Òscar Martín, que ens ha parlat de l'Eroge, molt interessant. Tornem la setmana que ve amb més continguts. No ens apartarem gaire dels salons perquè us farem la prèvia del Saló del Còmic de Barcelona. Ara que ha canviat de nom, Còmic Barcelona, us explicarem totes les novetats i els continguts que podreu trobar el 5, 6, 7 d'abril a la Fira de Barcelona, i també tindrem l'entrevista amb el dibuixant de còmic Enrique Fernández, que passarà pel Club de Lectura del Quimèric. Que passeu una bona setmana, ens trobem la setmana que ve. Adéu-siau!
Ràdio Sabadell.